Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrion. I al programa d'avui, d'aquí una estona, tindrem el privilegi que ens visiti a l'estudi de Ràdio Estel el doctor Paulino Castells, doctor en Medicina, Neurologia, Cirurgia i Psiquiatria de la Família. D'altra banda, també és professor de la Universitat Abat Oliva i també realitza col·laboracions puntuals a la Universitat Internacional de Catalunya. I abans de començar, us recordem que podeu recuperar els programes emesos aquesta temporada a través del web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat. Heu d'anar a Programes, buscar Persona i Vida, i allà trobareu tots els programes emesos, tant pel que fa a la medicina com també pel que fa a la bioètica. I comencem ara recordant el correu electrònic del programa i comencem repassant les notícies més destacades dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
El pacient a qui es va fer el primer trasplantament de cara a l'estat espanyol i el vuitè del món va morir la setmana passada a les Canàries. L'home, de 46 anys i del qual se'n desconeix la identitat, va ser operat pel cirurgià Pedro Cavadas l'agost del 2009. La seva mort, però, no té res a veure amb les seqüeles del trasplantament que se li va fer a l'Hospital de la Fe de València, segons indiquen fonts hospitalàries. La víctima va ser trasplantat després de patir un càncer molt agressiu i va rebre els teixits facials d'un altre home de 35 anys, mort en accident de trànsit. El trasplantament va incloure la mandíbula i també la llengua. El trasplantat, que era de les Canàries, va haver de viure uns mesos a València i va haver de sotmetre's a 2 anys de rehabilitació després de ser donat d'alta. El primer trasplantat de cara, segons informa el diari Levante, va ingressar d'urgència la primavera passada a l'Hospital de Manises i es va haver d'alimentar per una sonda connectada a l'aparell digestiu com abans de la seva intervenció. La trista notícia que arriba hores després que s'ha sabut que el primer trasplantat bilateral de cames de l'Estat se li han hagut d'imputar les extremitats per fer front a una altra malaltia que l'afecta i que l'obliga a deixar la medicació que necessitava. El trasplantament també l'havia fet el cirurgià Pedro Cavadas. I precisament com us comentàvem, els metges de l'Hospital La Fe de València han hagut d'amputar les dues cames el primer trasplantat bilateral d'aquestes extremitats al món per una malaltia que no té cap relació amb el trasplantament. L'amputació s'ha fet precisament per poder tractar el pacient de la seva malaltia, ja que ha hagut de deixar de prendre la medicació immunosupressora que necessitava des que va ser trasplantat, ara fa tot just 2 anys, perquè els fàrmacs dificultaven el procés de recuperació. El protocol d'actuació, segons fonts de l'hospital, conclou que si l'òrgan trasplantat no és vital, ha d'extreure's del pacient per poder tractar la malaltia, que presenta més gravetat i urgència. Tot i que el pacient ha estat sotmès a diferents tractaments a l'Hospital La Fe, el seu seguiment el continua portant a terme l'equip de professionals de la Fundació Pedro Cavadas, que és el que va intervenir el 10 de juliol de l'any 2011. El pacient, que rebia l'alta 20 dies després de l'operació, va perdre, com us dèiem, les dues cames en un accident. La seva amputació és per damunt del genoll i això impedeix que pugui utilitzar pròtesis per caminar. I la tercera notícia que us volem destacar avui és que experts de la comissió responsable dels trasplantaments d'emergència dels Estats Units han decidit per unanimitat crear una via perquè els infants menors de 12 anys que necessitin un pulmó puguin accedir a la llista d'espera de trasplantaments d'adults. La decisió es produeix després que un jutge federal de Filadèlfia posés en qüestió la llei actual, signada el 2005, que exigeix que els menors tinguin almenys aquesta edat per accedir en els casos de Sarah Murnaghan, de 10 anys, i també d'un altre infant d'11 anys. Tots dos pateixen fibrosi quística i en els seus casos aquest tipus d'intervenció és crucial per la supervivència. D'acord amb aquesta organització, més de 1.600 persones als Estats Units estan apuntades a les llistes d'espera per rebre aquest òrgan i només un 30% d'elles són menors de 12 anys i des del 2007 Només hi ha hagut una intervenció d'aquestes característiques a tot el país. Encara que no significa un canvi dràstic, la comissió responsable dels trasplantaments d'emergència dels Estats Units va acceptar que els menors de 12 anys que estiguin esperant un trasplantament d'aquest òrgan tinguin l'oportunitat que el seu cas sigui revisat per un comitè nacional de cirurgians del pulmó.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
I com us presentàvem a l'inici del programa, avui a l'estudi de Ràdio Estel de Barcelona ens visita el doctor Paulino Castells, doctor en Medicina, Neurologia, Cirurgia i Psiquiatria de la Família, professor de la Universitat Abat Oliva i també de la Universitat Internacional de Catalunya. Doctor Castells, molt bona tarda.
Bona tarda.
I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer.
Home, sabeu que Ràdio Estel la tinc posada al cor una miqueta.
Avui parlarem una mica de la relació d'avis i nets.
Sí,
i d'altra banda, doncs, continuarem parlant del llibre que ha presentat molt recentment, llibre Consells del doctor per a pares principiants, grup 62.
Per nens de 0 a 3 anys.
De 0 a 3 anys. Primer
entrega. Després, si Déu vol, anirem continuant de 3 a 6, de 6 a 10, etcètera.
Doncs parlem una mica de la relació avis i nets, una relació important. Que avui en dia s'està perdent aquest contacte amb els avis? Potser depèn de les famílies, no?
Jo crec que els avis s'està recuperant molt. Fixa't com està d'aquell llibre, Estimats avis, de la Editorial Columna i Queridos abuelos, de Península. Que ara està amb això de butxaca, Va sortir això el 2010 o 2009, no recordo.
Va presentar el president Pujol.
President Pujol i la Marta Ferrusola. Va fer una presentació sensacional a l'aula magna de la meva universitat, a Abat Oliva CEU, a la qual soc professor de psicologia, com sabeu.
Un llibre que està a l'abast de
tothom. Sí, ja està en butxaca. He fet una edició nova, que us recomano, Estimats avis, La butxaca, i després Queridos abuelos és de Bucket, els dos són del grup 32 del planeta, doncs estan força bé. I em va sorprendre a mi l'èxit que van tenir aquests llibres. Em vaig donar compte que hi havia una autèntica besoin, necessitat de la gent de saber què fan els avis. I avui dia jo crec que els avis tenen un paper molt més important dins de la família que el que tenien anys darrere.
Perquè és important, doncs, que els pares, que han de tenir cura, no?, dels seus fills, sobretot quan són petits, també desconnectin, no?, perquè és un matrimoni, és una parella, i també han de sortir, han de passejar, han de poder parlar. I els nens, vostè ho diu, s'han de quedar amb cangurs, si és amb els avis, encara millor.
I amb el llibre que he citat abans, Gerard, aquell llibre de Consells del doctor per pares principiants, que també està en català i castellà, en Península
i
Columna, tinc un apartat que recomano als pares, que més que pares són esposos, és molt important, que surtin algun dia, ells solets, a donar la volta a la sana, o anar a prendre un cafè, o anar a sopar, ells sols, i que ho deixin els avis. No dic això perquè, escolta, és curiós, jo el consulto molts cops, m'hi passa, pregunto als pares, escolti, bueno, i vostès quan surten, la parella? I nosaltres, sols, doctor. Sol vol dir, deixant els fills.
Diu, mai això, no, com si fos una cosa molt greu.
Dic, què diuen? Però va, llavors, la meva recepta és prescripció. Faig la prescripció un cop a la setmana, obligatòriament. Tenen que sortir vostès dos, faig-ho com vulguin, o sols a prendre un cafè o donar un passeig.
És important, doncs,
el I els avis aquí és el paper important que tenen.
Aquí entra el paper dels avis.
Sí. Els avis però, esclar, també avis cangurs no m'agrada.
S'ha de buscar potser l'equilibri.
Sí, això m'ho va dir la Marta Ferrusola, la Marta. M'ha dit, Paulino, fer d'avis obligatòriament de cangurs no és el meu paper, certament. Els avis estem per ajudar la família, però no per ser els cangurs obligatoris de cada cop. Però, esclar, la gent que entén ràpidament, els avis, el nostre, i m'incloeixo aquí, tinc 8 nets preciosos, tinc una nena...
4 fills, 8 nets...
Sí, una neta i 7 barons.
Caram!
Blancaneus els 7 nenitos. Bueno, i m'incloeixo aquí. Els avis no tenim mai el no al nostre vocabulari. Sempre tenim el sí. Pare, mare, podeu fer això, papà, mamà, sí. Clar, si t'acostumen molt a dir sí a les demandes dels fills respecte als seus fills, els nets, hi ha un moment que si un dia dius no, maca, aquest dia no puc perquè sortim... Oh, com diu que no? No sé, és quan es reboten els fills, no?
tots els oients segur que recorden els articles que ha publicat el Full Dominical, sí. Uns articles que enganxen, sí. I jo tinc constància que hi ha moltes persones, sí. Que se'ls retallen i se'ls guarden, aquests articles.
Masses, perquè sí. Em diuen, estic retallant, jo dic, home, no retallin, compren el llibre, diu, on surten aquests articles, no?
Uns consells que, escolta, valen molt la pena.
Per cert, que estic, ja avanço, com, va sortir l'altre dia el Full Dominical, el diumenge passat, sortiran properament les ressenyes també d'aquest Consells de aquell llibre que citem, que ens sembla a partir de setembre.
A partir de setembre podrem
dir-los. Sí.
Una primícia pels oients de Ràdio Estel.
Sí.
Pendents del Full Dominical, però que comprin el llibre.
Sí, comprin el llibre, que no deixin de retallar tant, que estem prou de retallades, i que comprin el llibre.
Centrem-nos a parlar del llibre Consells del doctor per a pares principiants de 0 a 3 anys, no? Infants de 0 a 3 anys. La presentació es va fer a la seva escola, a la universitat.
Sí.
La Universitat Abat Oliva, amb la vicepresidenta del govern, Joana Ortega.
Sí.
No anava com a títol, diguéssim, de vicepresidenta, sinó com a mare de família.
Com a mare i com a psicòloga.
I també com a psicòloga.
Perquè ella, tothom té que saber, ha acabat psicologia precisament a la meva universitat, Abat Oliva CEU.
Com va anar la presentació?
Sensacional. La senyora Ortega, perquè l'estimo molt, és una persona amb una clarividència extraordinària. Jo m'agradaria que algun dia, després del nostre estimat president, Artur Mas, pogués ser presidenta també, Jean Ortega, perquè és una noia amb un criteri molt acurat de necessitats i té una prestació com mare de sensibilitat que té ella com mare, mare de tres criatures, una d'elles, una filla adoptada, que és bo. O sigui, és una política humanística al 100%.
Es preocupa molt, dels fills.
Molt.
Parlem del llibre, va ser un encàrrec de l'editorial, el llibre.
Sí, exactament, sí. Per poder anar fent un seguiment, ells volen anar fent seguiment, ens aturarem pues, a partir, no sé, de 14 a 18 anys, ho sent prou. Però aconsellar, perquè els pares, saps que veig els pares, Gerard, i l'editorial també ho devia cursar, això, i per això m'ho deia, van molt desorientats, ara. Avui dia els pares estan molt desorientats, molt més que abans, eh? Abans els fills feien el que deien els pares, els avis, i tothom sabia el que tenia que fer. Ara no, ara hi ha un miqueta desconcert.
Necessiten unes pautes.
I aquestes pautes poden ajudar, i són pautes senzilles, les meves, no? Vaig amb l'ocupacions rares.
És un llibre diferent, no? No dels típics convencionals. És
sí, mira, la Jean Ortega, la vicepresidenta, com ha presentat el llibre, sembla que va dir ella, o el rector també que estava presidint la taula, és com un diàleg que té l'autor, en aquest cas jo, amb el lector que m'està llegint. Un diàleg molt proper. Podria ser el llibre que he fet més proper, tots els meus llibres, el més proper. Perquè vull parlar quasi bé a l'orella de la persona que m'està llegint.
Relació pares i fills. Sí. Relació important, no?
Sí.
Contacte.
Molt.
Que a vegades important. Potser es perd aquest contacte. Sobretot, doncs, el primer fill és important. Tots, però el primer...
Primer és l'explosió nuclear, una explosió nuclear, jo tinc aquest capítol al llibre, l'explosió nuclear, perquè esclata, es trenca la dualitat de dues persones. En una mono era molt despectiu, això deia, quan no tenen fills són una pareja d'amigos. Bueno, no, són ja un germe d'una família. Però el moment que neix un nen, esclata, canvien automàticament els pares, passen passa a nivell de pares, un canvi radical, i tenen que fer espai per deixar l'entrada amb un nou que arriba a la família, que no sabem com és un estrany, és un estrany total, Llavors, tu que t'agrada molt la música, no sé, te poso el símbol musical, perquè esclar, el duo dinàmico que eren la parella, el pare i la mare, de sobte estaven en un trio, i aquest tio com funcionarà? Serà solista? Sabrà actuar amb equip? Desafinarà? Està per veure.
I sobretot les parelles que no tenen fills es perden unes coses les més importants, no? De més felicitat que hi ha. No?
Sí, però per això, escolta, a vegades, mira, a vegades no es poden tenir, per el que sigui, per les raons que siguin, tal i qual. Escolta, hi ha gent que no s'acaba aquí al món. Hi ha gent que la seva maternitat i la seva paternitat... paternitat. La poden posar fent quantitat d'obres de caritat, portant a nens, dedicant-se a mil coses que poden fer. Vull dir, no, no, perquè això a vegades pot acabar una obsessió. Volem tenir un fill? No, no, escolta, a vegades ha enfonsat inclús a parelles que s'han esgotat amb aquesta búsqueda màgica que s'hi ve del fill.
Clar, que no arriba. Que no poden.
Que no poden.
Poden buscar, doncs, que fan l'adopció, que també és fantàstic.
L'adopció. La primera mesura que es té que fer, l'adopció, home, adoptar, quina meravella, adoptar. El dia que no hi hagi ningú nen per adoptar, que facin el que vulguin després.
Ja té raó, doctor. Després, un altre capítol, una part important del llibre, el xumet.
El xumet, xumet, xumet.
El xumet és important.
Sí, sí, sí.
I si n'hi ha més d'un xumet, millor.
I tant, escolta, sí. No hi ha res més desesperant, i això estic segur que els que ens escolten ara aquí, els oients de Ràdio Estel, ho sabran. Si s'aixequen alguna nit a les fosques i a palpentes, està el nen bramant, provet que no plora, tal i qual, buscant un xumet i un tomat xumet, escolta, és per renegar al màxim.
Què s'ha de fer amb un nadó que pateix còlics lactants i provoca, doncs, que plori molt,
sí,
el nen?
Sí.
D'entrada, potser a vegades per digestions, sí, ràpides, també comentes.
Sí, són nens nerviosos, tal i qual. D'entrada, que no s'angoixin els pares. Perquè no oblidin els pares que els angoixaments que tenen, en tot, no és una escola, si en qualsevol situació de la seva relació amb els fills, aquest angoixament el passen als fills. Els nens, jo dic, sempre són com unes espongetes que absorbeixen qualsevol tipus d'ansietat i angoixa dels pares. O sigui, d'entrada, que estiguin tranquils, que no passa res amb el còlic, que queden, que el nen sembla que es retorci, oh, passa res. I el xumet calma, i se'l posen els braços, i llavors, bueno, pues, ja està calmant, i s'acaba desapareixent.
És bo que els nadons dormin al llit dels pares? Em sembla que no gaire.
No, 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 no. Els nens tenen que sortir el més aviat possible al llit de l'habitació dels pares, eh? Aquí hi ha una gran polèmica, perquè hi ha qui parla de la cosa maternal, que els nens pobrets els separem més ràpid. És l'únic ésser del món animal que separem tan ràpid a les criatures. Home, a Orient, per exemple, Japó i altres ètnies, pues sí, els nens dormen molt temps a l'habitació dels pares. Aquí no, 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 i no m'agrada. I passa, inclús ho tinc dit en alguns llibres meus, eh? Quan un fill, no, petitat ja no, petit no, nen grandet, ja 7-8 anys, dorm al llit dels pares d'una forma assídua i continuada.
És perjudicial.
No, vol dir que aquesta parella no està funciona. En vies de separació. I l'experiència m'ho demostra i mortifica. Una cosa és posar un dia el nen al llit perquè se'n va el pare de viatge, o que sigui a Patapum, o la mare, o està malaltet i s'ha de vigilar, o que sigui, espontàniament. Però fer-ho de forma reiterada, al tanto, no. El llit s'ha fet per dues persones, no per tres.
Sí, és veritat. I de matrimoni, dues persones.
Evidentment.
Doncs parlem avui al Persona i Vida amb el doctor Paulino Castells, amb doctor en Medicina, Neurologia, Cirurgia i Psiquiatria. Estem destacant, doncs, el seu darrer llibre, aquest llibre Consells del doctor per a pares principiants de 0 a 3 anys, en català, editorial Grup 62. Doctor, fem una pausa, donem el correu electrònic del programa, sí, per si hi ha alguna gent que vol fer alguna pregunta.
Perfecte,
i li fem arribar també les preguntes.
Sí, home, i tant que sí.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
La sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat ens acompanya el doctor Paulino Castells. Estem conversant del seu darrer llibre, aquest Consells del doctor per a pares principiants de 0 a 3 anys. Estàvem parlant, doncs, de si és bo que els nens dormin al llit de matrimoni,
sí,
amb els pares.
Dic que no.
No gaire,
no,
no gaire.
No gaire, no.
I això a vegades és la causa que les parelles no funcionen, no, i provoquen, doncs, que no, se separin, no, o que es divorciïn.
El que no serà mai si el nen va entrar al llit perquè el pare no hi era, o
amb substitució.
O el pare va sortir quan va entrar el nen, tal i qual, no?
És bàsic el dormir bé i menjar bé, sí, i menjar, sí, aliments sants.
Sí, però és un hàbit, eh? El dormir és un hàbit, com el menjar, eh? Una cosa és l'instint natural de tenir que menjar per sobreviure i tenir que dormir per sobreviure. Però el menjar bé i el dormir bé són hàbits apresos, eh? És a dir, no, és que el nen ja dorm bé. No, no, estic ensenyant el nen a dormir des de ben petit.
O aquests aliments a vegades que es trituren, no? Tan, tan triturat.
Sí, sí, no, home, no, ja n'és. És la comoditat. El potito, el potito, si vols massa, el potito. No, home, no, faci una bona escudella en cardolla i després que prengui, no?
Sí, és veritat, ja té raó, doctor. Fonamental la figura, hem comentat, la figura del cangur, o si sí. són els avis, millor sí, sí, per al
sí,
nadó.
Sí, sí.
Els infants que passen per la guarderia són més sociables?
Sí, evidentment sí. Ara, depèn. Hi ha nens que tenen més germans a casa i se passen la mar de bé, i són nens que es distreuen a casa, sense problema. Ara, un fill únic que s'avorreix, una mare preocupada, que sempre que... Ai, que va rebre els endolls, tal i qual. Porti a la guarderia, senyoreta. És una, allò que hi ha menys accidents infantils a la guarderia.
El que a vegades venen no, constipats i aquestes
coses. No,
no
passa res,
normal.
Jo tenim una lluita sempre,
no
una lluita amigable entre, jo també soc pediatre, però no ja sé com pediatre, entre els meus col·legues pediatres, que és que, oi, oh, no, pobret, si es costuma molt, a casa. Jo, com psiquiatre, en temes de família, no, a la guarderia.
Doncs, anècdotes en deu tenir moltes, vostè.
Sí, bastantes. Me porto quasi dic, més de 40 anys d'exercici, eh?
La millor llet és la que està més ben presentada.
Sí, la llet més presentada.
No, la lactància matern.
Fixeu-vos en l'envàs, no? Això ho diu que ho faràs ja per jo cito un llibre, per animar. Diu, la llet de la mare és la més rica en proteïnes, la més rica en vitamines, la que produeix més immunitat. I per animar l'auditori va dir, senyors meu, i és la millor presentada, fixeu-vos en l'envàs que té.
Ja, doctor, li sembla que aprofitem els últims minuts que ens queden per comentar una mica les notícies d'actualitat?
Oh, perfecte.
Recordar doncs, que el darrer llibre estava edició 62, allà hi el poden trobar a qualsevol llibreria d'arreu de Catalunya i també els clients d'Andorra.
Sí, tant que sí,
Hi ha també editorial Península, és en castellà?
Castellà en Península, sí.
Hem comentat aquesta notícia que vam conèixer la setmana passada, el pacient que se li va fer el primer trasplantament de cara a l'estat espanyol i el vuitè en el món, malauradament, ha mort a les Canàries.
Sí, sí. Home, jo trobo que el Pedro Cavadas, per mi és un missioner laic, però està fent un apostolat meravellós amb les seves mans i el que està fent. Ara, bueno, passa això. També el Christian Barnard, quan va fer el primer trasplantament de cors, se li va morir el pacient de Sud-àfrica. Vull dir, és un pioner i és normal que passi això després de la quantitat d'operacions que fa aquest metge.
També donàvem també la notícia també de l'hospital de l'amputació d'aquestes dues cames.
Sí.
Dues males notícies de l'Hospital La Fe de València, però és un bon hospital, un hospital també de referència.
No, sens dubte, però que a vegades és un fora sèrie. És el típic, a vegades com locutors, qui té boca s'equivoca. És a dir, si no es practiquen coses no pot haver errors.
I després potser és una bona notícia, no?, el que hem comentat als Estats Units.
Sí,
per fer,
sí, doncs, aquesta drecera per poder arribar als nens. Això ho trobo extraordinari, sobretot els infants. Sempre pensar en els més febles de la família.
Important pensar en els infants i els ancians, no?
Sens dubte, els més febles de la família.
Projectes del doctor Castells, molts, no?
Molts. Ja estic fent un nou llibre, eh?
Està preparant ja un nou llibre.
Sí, sí. Aquest va dedicat als pares separats. Els pares que separen, sí. Consells, d'un consell també.
Quan sortirà aquest llibre?
Espero que aviat, depèn de l'editorial.
La relació amb els pares separats que a vegades és difícil.
Sí.
Provoca trastorns.
No, sobretot com tenen que fer-ho, per no fer mal amb els nens.
Quins consells donaria molt ràpidament? Consells bàsics, fonamentals.
Que es pas per sobre de totes les seves desavenències, els fills es donin compte que segueixen sent estimats pels pares. Si saben transmetre això, no solament de paraules, sinó amb fets, la separació, aquest procés, aquest tràngol pot anar bé.
Doncs, doctor Paulino Castells, un plaer que ens hagi acompanyat avui.
Ja ho sabeu, com sempre.
Fins a la propera.
D'acord.
Doncs avui dimecres hem fet un canvi, en lloc de parlar de bioètica, ho hem fet de medicina amb el doctor Castells. Demà dijous parlarem de bioètica, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, quan passin 5 minuts de les 6, i recordin que el cap de setmana, el dissabte i el diumenge, a les 11 de la nit, es repeteix el programa. D'altra banda, ho poden fer a través del web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, anant a programes, buscar Persona i Vida, i allà es poden descarregar tots els programes. Salutacions cordials al control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà. Adéu-siau.